Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 12 de novembre del 2023. El sol ja ha sortit fa gairebé mitja hora per Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins poc abans de 5:45 de la tarda. Alcanar, dia que s'ha de vigilar amb el vent, ha de bufar amb força fins al migdia a les comarques de Barcelona i els Pirineus. I per la resta, Martí Oliveres ens va portar ahir l'estiuet de Sant Martí, que seguirà avui. Ha d'haver-hi temperatures que freguin cap al migdia els 20-23 graus, per tant, una calidesa de les que toquen aquesta època de l'any per una qüestió de l'estiuet, però que vaja, que enganxen al mig de la tardor. Avui que hem baixat el quiosc, ens hem topat amb, de cara amb la fotografia de La Vanguardia, ens ha fet somriure, la dels germans Roca, vestits amb la samarreta del Girona, a punt de fer bullir una pilota, que no és la de les de Nadal, sinó de futbol, perquè efectivament la gironamania està disparada, com dèiem fa una setmana, i continua. L'equip gironí, que fa escassament 2 anys lluitava per no perdre la categoria de segona divisió, s'ha convertit des de fa unes setmanes i continua sent un dels equips més efectius d'Europa. Només ha perdut 5 punts, ahir va tornar-ho a fer, en 13 jornades ahir va tornar a guanyar. Són 5 punts de 39 en joc, per tant 34 de 39 punts sumats. De les grans lligues europees, només el totpoderós Bayern de Munic a la Bundesliga està al nivell. L'equip bavarès s'ha deixat 4 punts. El que passa que en menys jornades, en 11. 4 punts s'ha deixat el Bayern, 5 se n'ha deixat el Girona. Però Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, tots ells líders de les principals lligues d'Europa, tots han ensopegat més aquesta alçada de la temporada, fins i tot amb menys partits jugats, que l'equip de Mitchell. L'heroïcitat és tremenda. I està arribant a un punt de temporada que ja comença a convèncer fins i tot aquells que fa setmanes que estan esperant una derrota per dir, bueno, ja has desinflat el globus. És molt d'hora, cert, encara, però el Girona està fent història d'una manera abassegadora i amb el pes dels grans, remuntant partits, com ahir una altra vegada, en un estadi tradicionalment perillós com és Vallecas, i a sobre sortint homenatjats. Ovació tancada ahir per l'entrenador gironí, Mitchell, que per cert allà a Vallecas és ídol local, allà hi va ser jugador i entrenador. En tot cas, millor un diumenge així, deixar-se il·luminar per les alegries gironines que per determinades misèries. I ja no només futbolístiques, que d'aquestes també n'hi ha, i déu-n'hi-do. A nivell polític, el diumenge s'obre mirant cap al carrer, després d'una setmana d'aldarulls, avui PP i Vox traslladen a llum de dia les seves protestes contra l'amnistia i contra Pedro Sánchez, amb un manifest gairebé dictat per la FAES, de José María Aznar, diu Enric Juliana, que avui a La Vanguardia explica que Aznar està intentant venjar-se de l'11M de 2004, de quan va perdre les eleccions després dels atemptats de Atocha. Diu Juliana, Aznar vol que l'amnistia sigui la guerra de l'Iraq de Sánchez. I ajuda, certament, a assenyalar-ho, que pràcticament s'hi podrien posar al capdavant de la manifestació, una part important de la justícia i també de la policia. Ahir va haver-hi comunicat conjunt de 5 sindicats de la Guàrdia Civil contra l'amnistia. Avui entrevista el president, caducat, per cert, del Consell General del Poder Judicial a l'ABC, on parla d'una escalada de interferències polítiques en l'activitat jurisdiccional, i afegeix que esto obliga, atenció, esto obliga al Poder Judicial a convertirse casi en un activista político de uno u otro signo. Yo trato de evitarlo, diu Guilarte, el president del Consell, però no és fàcil. Home, donant entrevistes per criticar el govern i els seus acords, que encara no hem llegit, igual evitar no ho està evitant. També, per cert, avui mateix hi ha un article d'un dels vocals del Consell General del Poder Judicial, en aquest cas conservador, José Antonio Ballesteros, a La Razón, que diu que observamos atónitos como desde hace algún tiempo, a veure si ho puc trobar, se minan las bases del poder judicial diferenciado e independiente. Atónitos, diu aquest vocal. Efectivament, atónitos, estem la resta. Ja ho cantaven la trinca quan deien allò de tranquil, Jordi, tranquil, que és la Guàrdia Civil, tu tranquil, però si guanya el del mostatxo, valdrà més estar borratxo i deixar-se de punyetes, corre, agafa les maletes i no paris fins a Perpinyà. i acabaven allà, amb allò de i és que no saps mai de qui carai has de refiar-te, si serà per bé o per mal, però ben segur que mai més res no serà igual, i és que ja ho dic jo, que viure així, amb l'ai al cor, no pot ser bo. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Matí, les 8 i 5 minuts. Clara Molins, a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs de les manifestacions de l'espanyolisme contra l'amnistia, que es faran aquest migdia simultàniament a les capitals de província de tot l'Estat. Una convocatòria inicialment del PP, on s'hi ha sumat Vox, que ha fet una segona crida a continuar la protesta davant les seus socialistes.
Enmig d'aquesta tensió, Pedro Sánchez demana al Partit Popular seny i mesura davant les manifestacions contra la investidura. Ho deia ahir des del Congrés dels Socialistes Europeus a Màlaga, on el president del govern espanyol va reclamar al PP que accepti el resultat electoral i abandoni el camí reaccionari de Vox.
I també estem pendents de la consulta telemàtica de Junts per Catalunya a la seva militància, que té temps de votar sobre el pacte amb el PSOE fins a les 6 de la tarda. Això malgrat, en les últimes hores, el partit ha patit un gran ciberatac que ha filtrat dades de 12.000 afiliats. L'ha reivindicat el mateix grup de pirates d'extrema dreta que va atacar la web del PSOE.
Mentrestant, a Gaza, Israel continua els atacs al voltant dels hospitals, que estan al límit del col·lapse. L'hospital del Shifa ja no té combustible, només funciona amb energia solar. Ahir que es van morir dos nadons prematurs dels 39 que hi ha a les incubadores per culpa dels talls de llum. Israel s'ha compromès a evacuar-los.
I el Banc dels Aliments fa una crida per la falta de voluntaris quan només falten dues setmanes pel gran recapte. Ara mateix hi ha uns 7.000 inscrits, la meitat dels necessaris. L'entitat també alerta que aquest any fan falta moltes més donacions per culpa de la inflació.
Esports, el Girona es manté líder de la Lliga després de guanyar el camp del Rayo 1-2 amb gols de Dobby, Kisavinho i una nova remuntada. L'equip de Mitchell té dos punts més que el Real Madrid, que va golejar 5-1 al València, i 7 més que el Barça, que jugarà aquesta tarda contra l'Alavés a 4:45 a Montjuïc. Tenim en marxa aquesta hora la cursa de MotoGP del Gran Premi de Malàisia. Lidera Enea Bastianini, perseguit per Àlex Márquez a la tercera volta de 20. Darrere, els candidats al títol, tercer Pecco Bagnaia i quart Jorge Martín. I el murcià Pedro Acosta s'ha coronat fa una estona campió del món de Moto2.
I pel que fa al temps, continua pujant la temperatura i l'ambient serà més càlid que ahir, sobretot a prop de la costa. El cel estarà mig ennuvolat i fins al migdia el vent seguirà bufant amb ganes en zones de muntanya, però també a moltes comarques de Barcelona.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, la dreta i l'ultradreta es manifesten avui al migdia contra l'amnistia i contra la investidura de Pedro Sánchez. De protesta pel Partit Popular, convocat de fa setmanes, ho va fer Núñez Feijóo en el seu dia. Avui hi ha entrevistes publicades, en aquest cas a Cuca Gamarra, al diari La Razón, per exemple. Hi ha desplegament important al voltant d'aquesta qüestió, una protesta, una convocatòria del Partit Popular a totes les capitals de província de l'Estat. La que tindrà, sens dubte, més impacte, segur, serà Madrid, perquè està previst que es faci a la Puerta del Sol, al rovell de l'ou de la capital espanyola. Però a Catalunya també caldrà estar pendents de Barcelona, concentració a la plaça Sant Jaume, a Tarragona, al balcó del Mediterrani, a Lleida, a la plaça Sant Francesc, i a Girona, a l'avinguda Jaume. Totes elles concentracions convocades pel Partit Popular per mirar de desmarcar-se dels aldarulls que hi ha hagut tota aquesta setmana a la seu del PSOE, però tot i convocar-les al PP, finalment Vox i Ciutadans també s'hi han afegit. El manifest de la protesta acusa Sánchez de posar-se al capdavant del moviment independentista per continuar la Moncloa i avisa que els populars plantaran cara allà on faci falta. Madrid, Arnau Bañé, bon dia.
Bon dia, el PP vol recuperar la bandera contra l'amnistia. Els últims dies el protagonisme al carrer se l'han emportat els violents davant de Ferraz. Ara, però, els populars intenten desmarcar-se'n amb una convocatòria oberta a tothom, oberta fins i tot a l'extrema dreta de Vox. És un acte que replicarà per tot l'Estat. Per Elías Bendodo, la del PP és la millor opció per sortir al carrer.
A demostrar firmeza y moderación ante los excesos de unos en las concentraciones que se convocan y los desvaríos de otros con los acuerdos que están llegando. Al pacto de la vergüenza al que ha llegado Pedro Sánchez con lo que quieren romper España.
Tot i que la intenció inicial era fer un acte poc partidista, en la protesta d'aquest migdia a Madrid, el PP treu a passejar els trumfos grossos. Intervindran l'alcalde José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso i Alberto Núñez Feijó.
I és que, Arnau, a priori aquesta concentració del PP a Madrid i a la resta de capitals de província han de ser pacífiques, sense incidents, però hem de dir que a la protesta s'hi ha afegit Vox, que ha animat a tots els manifestants que després de protestar davant dels ajuntaments vagin a les seus del PSOE.
Sí, la directriu de l'extrema dreta és molt clara. S'afegeixen a la concentració del PP i després, cap a la una, tots en cercavila cap a les seus socialistes. I atenció, perquè no ho limiten només en el cas de Madrid. És una indicació per totes les capitals de províncies. De fet, a Barcelona, Vox anima a continuar la protesta a la delegació del govern espanyol. D'aquesta manera, els de Santiago Abascal passen per l'adreçador del PP, és a dir, s'afegeixen a la iniciativa de Feijó, però hi afegeixen una nova parada. I aquí, evidentment, és on es pot complicar tot plegat. Si s'allarga molt la protesta del migdia a Madrid, podria empalmar amb la concentració habitual dels últims dies a Ferraz, a les 8 del vespre.
A Barcelona, gràcies Arnau, com dèiem, el PP, que crida a concentrar-se a la plaça Sant Jaume de Bracet amb la plataforma Catalunya Suma, el president del PP català, Alejandro Fernández, diu que s'ha d'evitar que el pacte del PSOE amb Esquerra i Junts sigui el preludi d'un nou procés d'independència.
L'amnistia no és el final del procés, és l'inici de uno nuevo. El siguiente paso del proceso español, ya no es proceso catalán, es proceso de toda España, va a ser impedir la alternancia política en España mientras dure dicho proceso, para convertir al Partido Popular en una especie de partido oficial de la oposición.
I serà el PP, i serà Vox també, i seran Ciutadans, i faran acte de presència amb el seu cap de files al Parlament, Carlos Carrizo. Sabreu finalment quin és el to de la concentració d'avui, que a priori ja fan pensar en un PP estil aznarià. Així és com ho descriu avui Enric Julián a La Vanguardia, molt interessant l'article. Destaca també que el manifest que es llegirà a les concentracions traspua filosofia FAES, amb un llenguatge fort fins al límit de la dreta per atreure els votants de Vox. Segons Juliana, Aznar, que mai ha oblidat la seva derrota després de l'11M del 2004, després dels atemptats d'Atocha, veu l'amnistia com la guerra de l'Iraq de Pedro Sánchez, és a dir, la venjança contra el PSOE. Mentrestant, al País, el professor de Ciència Política, Lluís Orriols, es mostra preocupat perquè els ciutadans cada cop els costa més acceptar les derrotes electorals i per això retreu als dirigents de PP i Vox les proclames contra la legitimitat de Pedro Sánchez per poder governar si té els acords necessaris. Avui, evidentment, ho seguirem tot plegat al Via Lliure en programació especial a partir de 11:45 del migdia amb un desplegament arreu del territori. Tot i que la d'avui ha de ser la gran mobilització contra l'amnistia, durant tota la setmana hem anat veient totes aquestes imatges de protestes davant la seu del PSOE a Madrid. Ahir, novena nit consecutiva, hi va haver-hi concentració a Ferraz. Poca gent, menys que en d'altres ocasions, unes 1.700 persones, però amb més intensitat. 1.700 eren segons la delegació del govern a Madrid. Va acabar, però, la protesta amb 14 detinguts, 3 d'ells menors d'edat, per desordres públics i atemptats contra l'autoritat. Allà hi era fins a la matinada el Roger Perciba. Roger, bon dia.
Bon dia. La xifra de manifestants al carrer Ferraz disminueix a mesura que passen els dies. 4.000 divendres, ahir amb prou feines eren 1.700 persones, però creix la tensió i la violència. Els manifestants llançaven petards, bengales, ampolles de vidre sobre la policia, mentre sacsejaven amb força les tanques de protecció instal·lades per impedir el seu pas al carrer on hi ha la seu del Partit Socialista. A 9:45 de la nit, les tanques cauen per força dels manifestants i comencen les càrregues policials. Centenars de joves corren en totes direccions mentre la policia dispara salves i tracta de dispersar la multitud, aïllar i detenir els més violents. La situació no es normalitza fins gairebé la 1 de la matinada.
Doncs fins la 1 de la matinada, en dansa Roger Perciba, amb una mobilització petita, 1.700 persones, però amb molts aldarulls que van provocar fins la detenció de 14 persones. Concentracions d'ahir en contra de l'amnistia que també es van traslladar, per cert, davant del Congrés dels Diputats. Hi va haver-hi centenars de persones, algunes d'elles amb tendes de campanya, que es van manifestar fins ben entrada la mitjanit davant del Parlament espanyol amb banderes, evidentment, espanyoles i amb lemes com "cap política ens representa, jo no voto" o "mai l'Estat per sobre la nació". A diferència de les imatges que es van poder veure a Ferraz, la protesta, en aquest cas, davant del Congrés, va acabar sense ferits ni detinguts. La policia els va desallotjar, va treure les tendes cap a la 1 de la matinada i va prometre que, per cert, van prometre que avui tornaran a intentar acampar davant del Congrés espanyol. Diuen que ho seguiran fent fins que les regles del joc polític, diuen, estiguin netes. Doncs enmig de tot aquest soroll, les protestes, els aldarulls i la convocatòria d'aquest migdia, ahir va sortir Pedro Sánchez amb un missatge presidencialista, victoriós, triomfant. Va aprofitar la trobada que feia davant dels líders socialistes europeus a Màlaga per treure pit de l'acord que ha tancat amb els diversos partits, entre ells Junts i Esquerra, però no només, i va llançar uns quants dards al Partit Popular, acusant-los de no tenir estratègia, de deixar-se endur per l'ideari de Vox i d'equivocar-se no sabent acceptar que van perdre les eleccions del 23 de juliol.
Una dreta desnortada, que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria. Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular, para pedirles cordura y mesura.
Cordura i mesura, les dues paraules dirigides al Partit Popular de cara avui, de cara a les protestes d'aquest migdia. Davant d'un públic amb procedència europea, certament Sánchez va fer servir les qüestions vinculades a l'ultradreta, un llenguatge que es pugui entendre més enllà de les fronteres, i fins i tot va treure a relluir la qüestió del franquisme. Bona part del discurs de Sánchez es va convertir en un bany de masses, el va centrar, òbviament, a carregar contra el PP i també contra Feijó per l'estratègia que està seguint per boicotejar la seva investidura. A Màlaga ho va seguir tot plegat, ho vam viure en directe, el Jordi Armentera. Jordi, bon dia.
Bon dia. Sí, ha retret molt clar cap a Feijó. L'avisa que sense reconèixer el pluralisme i la diversitat territorial mai podrà governar, que l'únic aliat que té és Vox, i presumeix ell, Sánchez, de poder pactar amb tothom. I aquesta deriva del PP l'arrossega el franquisme i a temps passats que es donaven per acabats, però en Feijó ha caigut de quatre grapes per Vox.
La ultradereta más nostálgica de esa cruel dictadura que fue la dictadura franquista, un pasado que creíamos superado y que cuyo eco resona hoy con la complicidad de una derecha tradicional ya parasitada desde el punto de vista de los contenidos de su propuesta política por la ultraderecha.
I també acusa Feijó d'haver repartit ministeris abans de saber que podria governar. Amb això, i Sánchez presumia de ser un dic de contenció de les dretes davant el plenari del socialisme europeu.
Ell no ho va dir, però el seu equip va deixar clar que si hi ha un culpable de les mobilitzacions de les seus del PSOE i de la violència és el PP i un altre nom que hi hem dit, José María Aznar, Jordi.
Sí, qui posa veu és el número 3, Santos Cerdán.
¿Cuándo empieza todo, no? Una declaración de Aznar en la que dice que cada uno haga lo que tenga que hacer para parar este gobierno. Es muy peligroso las palabras de algunos líderes y aquí Aznar tiene mucha responsabilidad de lo que está pasando hoy.
Un Cerdán que és negociador en cap amb Junts, però cap paraula de l'amnistia, nega discrepàncies d'última hora i diu que falta la firma de tothom per presentar-la.
Cuanto antes la tienen que ver el resto de grupos políticos y se presentará. De verdad, lo que falta es que la vean el resto de grupos políticos, que son los que también tienen que firmarla. La tienen que leer, tienen que leer la ley.
Sigui com sigui, dilluns a tot estirar s'ha de registrar la llei de l'amnistia al procés per arrencar tota la tramitació.
També, gràcies Jordi, des de les files socialistes, Salvador Illa feia crides a la calma, confia que les protestes contra el PSOE s'aniran reduint els pròxims dies, una vegada tiri endavant la investidura. Ho va dir des del Via Lliure i va reivindicar que el pacte amb l'independentisme no acaba amb ruptura d'Espanya.
Jo penso que les coses aniran serenant, Fer compatible, s'ha de fer compatible el dret a manifestar-se. Jo, insisteixo, tinc un ple de confiança en la solidesa de la democràcia espanyola i faig una crida a la serenitat. No, molts estan esventant la por, no? Si es trenca Espanya, que si desapareixerà no sé què, que si... res de tot això.
Illa admet, però, que la legislatura no serà fàcil, però assegura que hi ha coses que estan canviant, com, per exemple, que els partits independentistes estiguin baixant revolucions al Parlament. A tot això, sumar també s'afegeix a les crítiques contra els populars per incentivar les protestes al carrer i diuen que això no impedirà la investidura de Sánchez. Yolanda Díaz interpel·la directament als populars i els acusa de no respectar la democràcia.
No es un demócrata quien lleva casi 1800 días violentando el principal órgano ejecutivo de los jueces. Se llama Consejo General del Poder Judicial. Un constitucionalista no puede hacer lo que está haciendo el Partido Popular. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿De qué lado está el Partido Popular? ¿De la rebelión o de las instituciones democráticas de nuestro país?
Díaz també acusava el PP de voler boicotejar qualsevol govern que no ocupin ells mateixos. Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Certament les crítiques i les oposicions al pacte de... entre ells que inclou l'amnistia, però en conjunt al pacte per la investidura de Pedro Sánchez, aquestes crítiques i aquestes oposicions són àmplies i ja no són només polítiques, com hem anat veient els últims dies. També són de diversos sectors, de diverses entitats, institucions de l'Estat, com per exemple l'àmbit judicial o també fins i tot el policial. Ara de seguida en veurem alguns exemples. Ahir sortia Salvador Illa des d'aquest programa titllant de precipitades i censurant aquestes opinions. Deia que la democràcia espanyola és molt més sòlida dels que alguns es pensen i que troba completament fora de lloc. Per exemple, el comunicat dels guàrdies civils disposats a vessar sang per Espanya, i es llançava també a criticar i determinar com a poc afortunades les crítiques per part del Consell General del Poder Judicial.
Alguns representants del Poder Judicial jo crec que s'han precipitat amb alguns pronunciaments fets abans de conèixer els texts de la llei d'amnistia i amb alguns pronunciaments que a mi sí que no m'han acabat d'agradar. No?
Vull ser molt prudent. Parlar del Consell General del Poder Judicial, imagina.
Sí, vull ser molt prudent amb això. A mi no m'agrada posar llenya al foc, no? Però hi ha hagut alguns pronunciaments precipitats i inoportuns.
Pronunciaments precipitats i... vaja, aquests pronunciaments precipitats que no sé si Illa, si avui compra el diari, veurà rebaixats, perquè avui si obriu el, o aneu al quiosc, veureu que a La Razón apareix en un article un dels vocals del Consell General del Poder Judicial, José Antonio Ballestero, que és un magistrat conservador, i escriu sobre l'amnistia i la situació, diu: parla de subversió sense precedents, l'acord entre PSOE i Junts. Els socialistes ve a dir que han comprat el relat que els jutges han actuat autoritàriament i que per això ara cal aquesta amnistia. Situació que, segons aquest magistrat, dona a entendre que Espanya es va comportar com una dictadura amb el procés judicial contra l'independentisme català, cosa que ell nega de dalt a baix. De fet, afegeix que l'amnistia seria un pas més per minar les bases i l'independència del poder dels jutges, cosa que el fa estar atònit, diu. A banda, apunta una deriva anticonstitucional perquè l'independentisme no descarta cap via unilateral i perquè ara exigeix un tracte fiscal diferent per Catalunya basat en privilegis medievals, opina aquest jutge, opinant en una qüestió que, en fi, que s'haurà de pronunciar, fent servir el seu àmbit d'actuació. Avui també dona entrevista al president del Consell General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, a l'ABC, no amb aquest tot mateix to que el seu company, aquest vocal, però déu-n'hi-do, perquè parla d'una escalada de les interferències polítiques en l'activitat jurisdiccional, i diu que, i cito textualment, esto obliga al poder judicial a convertirse casi en un activista político de uno u otro signo. Yo trato de evitarlo, pero no es fácil. Diu que caldrà veure, això sí, s'haurà d'esperar, ara no pareix que s'ha d'esperar, si es plasma en lleis un qüestionament de la separació de poders o un qüestionament de l'activitat judicial, cosa que ell considera que seria inadmissible. Bé, enmig d'aquesta qüestió també ha aparegut el fiscal general de l'Estat, que diu que fins que no es coneguin els detalls de la llei, el Ministeri Fiscal espanyol no adoptarà cap postura, seguint el consell que deia Salvador Illa. Álvaro García Ortiz ho deia a la cloenda del Congrés de l'Associació de Fiscals, entitat majoritària de caire conservador, amb una postura que arriba dos dies després que les associacions de fiscals van difondre un comunicat conjunt per oposar-se també al pacte entre PSOE i Junts. I a tot això, si abans parlàvem dels guàrdies civils que van fer aquell comunicat parlant de vessar sang per Espanya, ahir van aparèixer les cinc grans associacions de la Guàrdia Civil unint-se contra el pacte també de la investidura entre Junts i el PSOE. En un comunicat conjunt diuen que el seu deure principal és defensar Espanya i la Constitució, i creuen que amb l'amnistia s'eliminen la separació de poders i es trenca la independència judicial. També denuncien que amb el pacte es pretén expulsar els guàrdies civils de Catalunya i del País Basc, mantra que mantenen des de fa dècades. Justament també es mostren preocupats perquè opinen que amb el pacte policies com els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza rebran més diners que no pas la Guàrdia Civil. Dos quarts de nou del matí, a tot això, el pacte hi és, però cal verificació d'aquest pacte. La militància de Junts per Catalunya continua votant aquest matí si el valida aquest pacte amb el PSOE per investir Pedro Sánchez. El partit compta donar els resultats tal com estava previst avui a la tarda, però és que ahir van patir un atac informàtic important. Van rebre unes 70.000 agressions planificades, diuen, des de diversos països. Fins i tot es van filtrar dades de Telegram de 12.000 afiliats de Junts per Catalunya. Un ciberatac reivindicat per pirates veneçolans relacionats amb l'extrema dreta que pretenen, diuen, sabotejar l'acord amb els socialistes, segons els mateixos. De fet, aquesta setmana ja van atacar el web del PSOE. Junts ho va explicar ja la nit en un comunicat on anunciava que tot plegat ho han denunciat ja davant l'Agència de Ciberseguretat. Sí, com sigui, veurem si és així, però el partit té previst tancar el procés de votació interna telemàtica a les 6 de la tarda i comunicar el resultat tan bon punt estigui resolt. A la pregunta, Junts destacava que l'acord implica plantejar al PSOE la celebració d'un referèndum a la primera reunió. Sobre l'acord que ha de validar la militància, Jordi Turull insisteix avui a La Vanguardia que no es tracta d'un pacte de legislatura. Recorda que el PSOE haurà de complir els compromisos adquirits i que per això s'ha inclòs la figura del mediador internacional.
Nosaltres els compromisos que arribem, hi arribarem davant d'aquesta figura. I per tant, si ens dotem d'aquest mecanisme, no és un tema, insisteixo, estètic, eh? I és prou seriós i rigorós. Aquí s'ha d'anar avançant, si no s'avança deixem-ho estar, però deixem-ho estar tot, no?
Turull també fa referència a la possibilitat d'unificar els espais de diàleg. Ara mateix, recordeu que n'hi ha tres espais de diàleg. Un, una taula entre el govern espanyol i el català, que és la que ja es va fundar fa uns quants anys, una altra entre el PSOE i Esquerra i una tercera entre el PSOE i Junts. Doncs bé, el líder juntaire no descarta que acabin confluint, però d'entrada diu s'ha de començar pel que està pactat. A Pere Aragonès li fan la mateixa pregunta, és que és obvi, és que tres taules de diàleg diferents. Li fan el diari Ara i el president també deixa la porta oberta a unificar mecanismes de diàleg. El president, però això sí, retreu a Junts la seva estratègia amb el PSOE.
El conflicte polític no és un conflicte entre dos partits, entre el PSOE o Esquerra Republicana, entre el PSOE o Junts. És un conflicte entre les institucions de l'Estat espanyol i una majoria del poble de Catalunya. Per tant, un conflicte de país a país. I s'ha de resoldre i s'ha de gestionar en aquests termes.
Doncs el que fa Pere Aragonès quan diu això, després, en una altra pregunta, és obrir la porta a canviar la composició de la taula entre governs. Hi ha la taula de governs que ara mateix, òbviament, representa Esquerra Republicana, perquè no hi ha cap altre partit en el govern, però s'obre la porta, en aquest cas de Pere Aragonès, perquè sigui una taula una mica diferent i que pugui, per tant, incloure també els de Carles Puigdemont. Sobre l'estira i arronsa entre independentistes i l'estabilitat de la legislatura, Lola García avui compara la majoria de 8 partits al Congrés amb una embarcació fràgil, hauran de remar tots a una, i posa el focus en Junts. Diu que el partit necessitarà avenços, però no pot caure en la impaciència. El partit diu que cada pas dependrà dels avenços en la taula de negociació, però aquests dies ha quedat clar en privat que no s'ha arribat fins aquí per sortir el primer revolt. Doncs justament, en Manel Pérez explica a La Vanguardia que en el procés negociador Junts li va plantejar al PSOE una proposta legal per posar multes a les empreses que van treure la seva seu social de Catalunya l'octubre del 2017. D'aquesta manera, diuen, se'ls forçaria a tornar multes a aquelles empreses que tinguin la seva seu social lluny de la seu administrativa. La mateixa informació, però, del Manel Pérez, diu que els socialistes això ja ho han descartat. Dos minuts per arribar a 8:45 del matí, un parell de punts més en plana política. Un, per dir que la justícia vol obliga l'Ajuntament de Ripoll a penjar la bandera espanyola a la façana de l'edifici i a retirar-hi l'estelada. L'ordre dona un termini de 24 hores a Sílvia Urriols, l'alcaldessa del municipi, perquè ho faci un cop se li notifiqui. Decisió que arriba després que ho denunciés l'entitat Impulso Ciudadano, que reclamava que la bandera espanyola ha d'estar penjada a l'Ajuntament, perquè ho diu la Constitució, Aurora Rodríguez.
La decisió es pot recórrer, però això no anul·la que de moment l'hagi de treure. Tot i això, fonts de l'Ajuntament de Ripoll han dit a l'Agència Catalana de Notícies que encara no han rebut cap notificació per part del jutjat. El govern municipal ja va haver de retirar l'estelada de l'edifici per ordre de la Junta Electoral durant la campanya de les eleccions espanyoles del 23J.
I un últim apunt per explicar-vos que la policia espanyola ja investiga l'intent d'assassinat d'Alejo Vidal Quadras com a atemptat terrorista. Ja s'ha dirigit a l'Audiència Nacional perquè n'assumeixi el cas. És una informació que publica avui El País citant fonts judicials i policials. Ara la Fiscalia i el jutjat de Madrid, que va quedar-se inicialment aquest cas, han de decidir si finalment l'Audiència Nacional és qui es fa càrrec, Nilsen Martí, d'aquesta investigació.
La hipòtesi principal continua sent la relació que el polític té amb la dissidència iraniana des que va ser europarlamentari del Partit Popular. Així ho apunten les últimes novetats del cas i és el que va dir el mateix Vidal Quadras a la primera declaració des de l'hospital que li va prendre la policia. Justament els cossos policials creuen que va ser un sicari qui li va disparar el tret.
per Dov, fica el control, punt de penal, ha de ser gol! És 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 gol! Gol! Combinació amb Ivan Martín. La torna a Sigan Kostov i Calça Marca xuta. El porter atrás, Savinho, gol! Gol!
Un dos quarts de nou del matí, increïble el que està fent el Girona. Absolutament increïble. Continua imparable. Ahir va imposar-se en un camp difícil, sobretot quan es posa del revés, en aquest cas el camp del Rayo. Va començar guanyant 1-0 i va acabar remuntant el Girona 1-2. Onzena victòria en 13 partits del Girona, i que els converteixen en líders, els mantenen al liderat i els hi garanteixen aquest liderat durant 15 dies, com a mínim, perquè hi haurà aturada de partits de seleccions al cap de setmana que ve. Al marge del que fan el Barça i el Madrid, el Girona, per tant, és líder, com a mínim, fins d'aquí 15 dies. Crònica des de Vallecas, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. El Girona és una barbaritat. 34 punts de 39, líder per tercera jornada, invicta fora de casa i ha signat 6 remuntades. Són alguns dels números que fan que Michel posi una gran nota a l'equip.
Yo le doy un sobresaliente al equipo hoy. En todo, y en los 13 partidos más, porque lo hemos hecho en todos los sitios y ante todos los rivales. O sea, no hay un partido donde yo me haya ido con la sensación de que el equipo no ha dado todo.
Ahir un dia més es va encaixar un gol i es va començar perdent. El minut 5, 1-0 a favor del Rayo, però cap problema, Aleix García.
Sí, al final estem en una sensació de que encara que estiguem per detrás del marcador, confiem plenament en la nostra idea i sabem que lo normal... Bueno, normal no. Creiem, mos veiem capaços de remuntar.
Un Girona que ja no és tan una sorpresa com si una realitat, ni Michel li veu sostre.
Un dia a dia, unes pautes d'entrenamiento buenas y soñar para y trabajar para ese sueño. Vamos a ver cuál es el techo nuestro.
L'equip blanquivermell compta amb 8 internacionals, que espera que tornin sans i estalvis després del parèntesi de la Lliga del cap de setmana que ve. El proper partit a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, un rival directe, el dilluns dia 27.
Gràcies, Miquel. Ningú s'ho esperava, però és així. La Gironamania està absolutament desfermada. S'ha jugat ja més d'un terç de la competició. El Girona és líder en solitari, aixecant partits com el d'ahir, un cop més, i amb uns números que ho dèiem abans, estan al registre dels millors d'Europa. O sigui, el Girona en 13 jornades s'ha deixat només 5 punts. El Bayern de Munic, a Alemanya, se n'ha deixat 4 amb menys partits. N'han perdut més punts a les seves lligues. El Manchester City, que és líder de la Premier, la Juventus, que és líder a Itàlia, el Paris Saint-Germain, que és líder a França. El Girona és el líder ara mateix, juntament amb el Bayern de Munic, que menys punts ha perdut en les grans competicions europees. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, i a més juga a futbol molt bé.
Meravellosament bé. O sigui, que ara mateix, efectivament, si avui mireu la premsa, hi ha Gironamania, hi ha una fotografia que ens ha fet moltíssima gràcia aquest matí, a la portada de La Vanguardia, que és l'encapçalament d'un reportatge que fa l'Albert Bassas, i on hi veiem el Germán Roca.
Sí, tots tres els cuiners del celler de Can Roca, vestint samarretes del Girona i posant en una cassola una pilota, també amb els colors blanc i vermell del Girona.
Però no ens confonem, no és la pilota de Nadal, eh? No, és la pilota de galet, sinó la pilota de futbol.
El titular, el liderat de la Lliga dispara la Gironamania. A més, la secció d'esports de La Vanguardia s'obre amb crònica de Roberto Rodríguez titulada Un líder sense sostre, i també li dedica al Girona la seva columna Santiago Segurola, titulada El Girona galopa i no mira enrere, i on podem llegir l'equip de Michel es nega a acceptar-se com a petit i juga com un gran. El superlíder sella otro remontada. Es titula la crònica d'Àlex Luna a Mundo Deportivo, que destaca la portada Líder también en remontadas. Superlíder Girona antes del parón. Llegim a la portada de l'Esport, a la part superior i a pàgines interiors. El Girona remonta com un Rayo i és más líder. A l'Esportiu, el Girona és el tema principal de la portada, amb un expressiu immens, sota una foto dels jugadors celebrant un gol. A la pàgina 4, crònica de Joel Sebastián amb el titular Als teus peus, Girona. A la premsa esportiva de Madrid, la fe del líder és el titular de la portada de l'As, titular a la part superior de la portada. El tema central és el Madrid. A les pàgines interiors, Michel se corona en casa. El Marca, més suau a la portada, el Girona se va liderar el parón, però llegim en pàgines interiors, el líder és un tsunami. El Mundo destaca registros de campeón per al Girona. El País, Michel pone en pie Vallecas. I al Periódico de Catalunya llegim el Girona continua vivint el paradís.
Efectivament, perquè no depèn de ningú ara mateix el Girona, continua sent líder, si continua guanyant és així, i de fet va forçant Barça i Madrid a no perdre punts, perquè si no es despenja. De fet, ahir el Madrid ho va aconseguir, va guanyar molt sòlidament contra el València al Bernabéu, 5-1, golejada.
Sí. Nit plàcida pels blancs, amb una victòria incontestable. Carvajal va fer el primer gol només començar minut 3. S'ha de dir també que el valencianista Hugo Duron va fallar de dos molt clars quan el partit no estava tancat, i després Vinícius i Rodrigo, que van fer un recital, van marcar un doblet cadascun. El Madrid es manté a 2 punts del Girona, un líder que l'entrenador madridista Carlo Ancelotti es pren seriosament.
Yo lo estoy haciendo muy bien, mejor que los otros. Tenemos que tener en cuenta también que el Girona no tiene competiciones europeas, entonces puede pelear todos los partidos. Es obviamente es un rival que puede pelear la liga. Sin duda, no tengo duda en esto.
Pot ser que sigui un dels primers entrenadors que ja parla del Girona com a candidat a la Lliga?
De manera...
De forma molt oberta?
Sí, de manera oberta, sí. Fins ara hi havia elogis, etc. Però...
Candidat a la Lliga.
Amb la contendència d'Ancelotti d'ahir, sí. No va jugar Jude Bellingham, el pitxitxi de la Lliga, amb problemes a l'espatlla des de fa una setmana. El futbolista anglès viatjarà per ser avaluat pels metges de la seva selecció, però Ancelotti ja va avisar que espera que no jugui compromisos internacionals amb Anglaterra.
Doncs va guanyar el Girona, va guanyar el Madrid, i això obliga el Barça a guanyar avui també el seu partit per no despenjar-se. I després d'haver fet, autèntics desastres de partits, va caure la Champions, recordeu, són dos partits horrorosos seguits, la Real Societat i el Shakhtar, i avui, s'ha de reivindicar el Barça, o vol reivindicar-se, davant l'Alavés. Intentarà com a mínim ja no només despenjar-se, sinó recuperar bones sensacions i marxar amb l'aigua una miqueta més calmada que no la que hi ha ara a l'aturada de les seleccions.
Sí, el Barça sortirà a jugar a 7 punts del Girona, sense Frenkie de Jong ni Sergi Roberto, que continuen lesionats. Tampoc pot jugar Gavi, que està sancionat, i pel que fa al mal moment de joc de l'equip, el diagnòstic de Xavi és que és un problema futbolístic provocat per la posició sobre el terreny de joc. El tècnic agarenc assumeix que és responsabilitat seva trobar la manera de millorar la imatge i el rendiment també d'aquest Barça.
Bé, crec que és moment també de potser retocar coses o plantejar alguna alternativa, alguna variant. Crec que és moment també d'entrenador, és el meu moment, el moment dels jugadors, de reaccionar, de fer un pas endavant, però bé, tampoc no inventarem res. Crec que el que hem de ser és més fidels que mai a la nostra identitat, aquest joc posicional, recuperar-lo, crec que ens hem anat desordenant a poc a poc.
L'Alavés, que ha tornat aquesta temporada a primera divisió, és 14è, arriba a Montjuïc amb 3 baixes, Sedlar, Juliano Simeone i Benavides. Xiularà Busquets Ferrer, àrbitre mallorquí que s'estrena en guanya primera, i al VAR hi haurà Ortiz Arias. Abans del partit, Aitana Bonmatí oferirà la pilota d'or a l'afició blaugrana. Tot plegat es podrà seguir des de les 3, a l'equip RAC1, amb en Joan Maria Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC1.
8:37, i a banda parlàvem del Real Madrid, que ahir recordàvem, estàvem explicant que hi havia assemblea de socis, i va haver-hi, com era d'esperar, bany de masses de Florentino Pérez. Es va provar que la Ciutat Esportiva portarà el seu nom a partir d'ara. Ho van provar els socis, efectivament, però el president, a més, sí que va haver-hi un discurs en què va ser dur, contundent, i que es va despatxar bastant a gust.
Sí, discurs llarguíssim de més d'una hora, en què va rebre tothom, va rebre la Lliga, va rebre la UEFA, els àrbitres, qui critica Vinícius, així en general, i també el Barça per casa Negreira. N'hem fet un very best.
Nadie sabe muy bien quiénes trazan las líneas del VAR y cómo las trazan. No se entiende por qué no vemos en muchos casos la imagen completa del fuera de juego. Confío en que actúe el gobierno de España y tome medidas. Y es que desde la Liga han intentado absolutamente de todo contra los intereses económicos del Real Madrid. Que el presidente de la Liga hizo algo muy grave. Abusó de esa autoridad y nos discriminó en todo el proceso de CVC. Estarán conmigo en que no es normal que un club de fútbol haya pagado casi 8 millones durante 20 años al vicepresidente número 2 de los árbitros españoles.
Florentino també va contestar al madridisme sociològic de Laporta, dient que el que hi ha és un madridisme sociològic universal, fent referència a la munió de seguidors del Madrid que hi ha arreu del món. La Lliga va respondre ahir a la nit.
Perquè va citar la Superliga d'alguna manera,
també,
dient
també.
Això no s'aguanta.
Sí, bé, això és un discurs que ja ve de fa anys, que diu que el futbol va de cap a caiguda i que necessiten la Superliga Superliga per tirar endavant, va aprofitar també per despotricar de la reforma de la Champions que tindrem la temporada que ve. Deia, la Lliga de Futbol Professional Espanyola va respondre ahir al vespre amb el partit del Madrid en joc amb un documunicat acusant Florentino de mentir, i tot i que ja ho havia fet la Lliga, l'organisme que presideix no se'n va estar tampoc Javier Tebas a través del Twitter, també amb dues piulades contundents, dient el mateix, que Florentino Pérez mentia amb les seves acusacions.
5 minuts i 3 quarts de 9, gràcies Quim.
Fins ara.
Més notícies en plana internacional. Els atacs de l'exèrcit d'Israel contra els hospitals de Gaza continuen i sense aturador. Els tancs s'han situat aquesta matinada a pocs metres de l'hospital d'Al-Shifa, mentre la zona també és atacada amb drons des de l'aire. De fet, l'entrada de la nit, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha informat que ha tornat a perdre la comunicació amb els contactes d'aquest hospital, que és el més gran de la franja. Segons les últimes notícies, l'equipament s'hauria quedat ja sense electricitat, ja no té combustible i, per tant, només poden funcionar alguns equips amb energia solar. Això ja ha causat que hagin mort dos nadons prematurs a l'hospital d'Al-Shifa per falta d'oxigen, i n'hi ha una quarantena més en incubadores que estan en risc, ho denunciava en les últimes hores la responsable de Relacions Institucionals de Metges Sense Fronteres, Raquel González.
En las últimas 24 horas los hospitales de Gaza han sufrido bombardeos incesantes. El complejo hospitalario de Al-Shifa, que es el mayor en el que aún trabaja personal de Médicos Sin Fronteras, ha sido alcanzado varias veces, incluidos los servicios de maternidad y consultas externas, con el resultado de múltiples muertos y heridos.
Davant d'aquesta situació i a petició del personal de l'hospital, les forces armades d'Israel han acceptat ajudar a evacuar avui els nadons prematurs d'aquest hospital. Recordeu que l'exèrcit d'Israel, el que manté la seva tesi, és que a l'hospital d'Al-Shifa, al seu subsol, de fet, s'hi amaguen terroristes de Hamas, i és per això que reclama a la població palestina que abandoni el centre mèdic, sense tenir en compte que han d'abandonar-lo alguns malalts. Cap a on, exactament? L'acarnissament d'Israel en els últims dies contra espais sanitaris o educatius ha portat la Lliga Àrab a llançar una nova crida a l'alto al foc. El president palestí Mahmoud Abbas demana a les Nacions Unides que no els girin l'esquena.
Exigim que el Consell de Seguretat de l'ONU assumeixi les seves responsabilitats i aturi immediatament aquesta brutal agressió contra el nostre poble. Ha d'assegurar l'entrada de medicaments, d'aliments, d'aigua, d'electricitat i de combustible a la franja de Gaza. No es pot tolerar. Ho rebutgem rotundament.
I qui fa com si sentís ploure és el govern d'Israel, que a més amenaça ara d'ocupar el Líban si Hezbollah continua pujant el to. El ministre de Defensa, Yoav Galant, avisa que poden acabar en la mateixa situació que la franja de Gaza.
Hezbollah està arrossegant el Líban a una guerra que pot passar. Si comet errors d'aquesta mena, qui en pagarà el preu seran els ciutadans del Líban. El que estem fent a Gaza també ho podem fer a Beirut.
Això quan ahir va tornar a ser un dia de manifestacions arreu en contra dels atacs d'Israel a Gaza. Una de les més multitudinàries va ser a Londres. Prop de 800.000 persones, segons l'organització, es van manifestar pels carrers de la capital del Regne Unit amb una actuació policial important. Es van detenir 130 persones, la majoria ultres, que miraven de torpedinar aquesta manifestació pacífica de centenars de milers de persones a Londres. A Barcelona van ser unes 7.000 els manifestants que van protestar també contra la intervenció militar d'Israel a Gaza, amb una marxa que va transcorrer aparentment sense incidents, però que en acabar van produir-se efectivament un aldarull. Un centenar de persones van ocupar el vestíbul de l'estació de França per desallotjar l'entrada i per tancar els accessos a les vies. Els Mossos van acabar carregant contra aquest centenar de persones. La manifestació, això sí, va acabar sense detinguts. I parlant de protestes, a França avui ha convocada una manifestació contra l'antisemitisme. És una cita que arriba enmig d'una escalada d'actes contra la comunitat jueva francesa, la més nombrosa d'Europa. De fet, el president francès Emmanuel Macron ha enviat una carta a la població denunciant el ressorgiment, diu, d'un antisemitisme desenfrenat. Ara bé, tot i la preocupació per aquests episodis derivats de la guerra d'Israel, aquesta és una convocatòria que ha generat molta controvèrsia, perquè a la manifestació en defensa dels jueus hi haurà l'extrema dreta. està previst que hi assisteixin líders ultras com Marine Le Pen o Eric Zemmour. Corresponsal de RAC1 a França, Laia Forés, bon dia.
Bon dia, és la primera marxa contra l'antisemitisme que es fa a França des de l'inici de la guerra entre Israel i Palestina, i al seu voltant s'ha creat una gran polèmica per la presència de l'extrema dreta de Marine Le Pen al Reagrupament Nacional, un partit fundat per grups feixistes i col·laboracionistes nazis. De fet, l'esquerra radical s'ha negat a participar a una manifestació al costat de l'extrema dreta i aquest dissabte va convocar un acte alternatiu contra la guerra que va ser un clam contra els atacs israelians a Gaza. La marxa d'aquesta tarda ha estat convocada pels presidents del Senat i de l'Assemblea Nacional, que van llançar la convocatòria per l'onada d'atacs antisemites a França. En l'últim mes hi han hagut més de 1.500 incidents contra jueus. A la manifestació hi assistirà la primera ministra, Elisabeth Borne, i els expresidents Sarkozy i Hollande.
Preguem 3:45 del matí, un últim apunt en plana internacional. Islàndia ha declarat l'estat d'emergència després de registrar 1.400 terratrèmols en un sol dia. Ara la màxima preocupació de les autoritats del país és que aquests milers de moviments sísmics acabin causant, sembla que serà així, una erupció volcànica. Davant d'aquest escenari, la policia local ha decidit, de fet, evacuar 4.000 persones d'un poble bastant turístic de la zona, que és Grindavik, al sud de la península, on s'han registrat canvis significatius al magma subterrani.
De moment, l'oficina meteorològica islandesa no ha pogut determinar exactament ni si el magma pot arribar a la superfície ni tampoc on ho faria exactament. Això sí, tenen indicis considerables que hi ha una quantitat considerable de matèria que s'està movent cap al nord del país. Tot i això, les autoritats continuen recaptant més dades per poder fer una imatge més precisa de la situació. A Islàndia hi ha 33 sistemes volcànics actius, la xifra més alta de tota Europa.
Nostra, som a les portes d'una setmana molt intensa pel món educatiu, els que som pares estem pendents. El govern ha convocat els pròxims dies la majoria de consells escolars per abordar la possible restricció de l'ús dels mòbils entre els adolescents dins de les escoles i dins dels instituts. Tot plegat s'ha accelerat per la pressió de famílies que s'han organitzat en les últimes setmanes sota el lema Adolescència lliure de mòbils. El que serà portaveu d'aquests pares i mares a la trobada de dimecres, Xavi Casanovas, ha explicat a RAC1 les línies mestres del missatge que llançaran a Educació. Celebren que se'ls hagi inclòs a les converses, però avisen que demanaran mesures valentes.
Valorem molt positivament poder ser presents en aquest debat. Estem totalment a favor de l'educació digital, però no per això és necessari que els nostres fills vagin amb un telèfon mòbil a sobre. Cal restringir totalment l'ús i accés del telèfon mòbil en els instituts. I ens agradaria que això es marqués des del Departament d'Educació. Considerem que no pot dependre de cada centre marcar quines són aquestes regles.
Ara bé, Xavi Casanovas insisteix que l'ús dels mòbils als centres escolars és una petita part de l'objectiu.
Sí, a banda del que es pugui acabar aprovant el reglament pels centres educatius, des del grup Adolescència Lliure de Mòbils demanen repensar tot l'ús d'aquests dispositius entre els infants i adolescents a la societat, a casa. D'una banda, aposten perquè la població sigui conscient dels efectes greus que ja pot estar causant aquest ús desmesurat, i de l'altra traslladaran al govern que legisli per actuar més enllà del que es pugui fer a les escoles o instituts.
El nostre objectiu principal és crear un tallafocs perquè no es doni per fet que en el pas de sisè de primària a primer d'ESO es dona un telèfon mòbil. Això va molt més enllà dels instituts. És un canvi d'una espècie de consens social enquistat. Nosaltres volem transcendir la dinàmica només escolar. El que volem és que realment com a societat ens n'adonem de que ens estem equivocant quan estem donant un telèfon a nens tan petits, diguéssim, o preadolescents.
De fet, en aquesta línia, els experts ja demanen a les famílies que regulin l'ús del mòbil també a casa. Diuen que un terç dels adolescents es desperten a la nit per revisar el dispositiu. Per la Societat Espanyola de la Son, aquesta és una dada alarmant. Els metges i especialistes consultats per RAC1 avisen que fer servir el telèfon molt abans d'anar a dormir pot acabar desenvolupant en problemes molt greus de salut com Alzheimer o Parkinson, i que aquesta pràctica està molt estesa. Segons les mateixes dades, 3 de cada 4 joves el miren com a mínim 2 hores abans d'anar a dormir, i el període recomanat per desconnectar. La meitat, de fet, s'hi estan fins que tanquen els ulls, Segiró.
Tot i que els filtres del telèfon protegeixen la retina, no eviten que la llum freni la secreció de melatonina, hormona imprescindible pel descans. Ho explica RAC1 Antònia Quera, doctora de l'Institut de la Son.
Estan retardant la seva hora de dormir-se. I la privació de son que produeix somnolència, fracàs escolar, trastorns de l'humor, inclús es poden diagnosticar dèficits d'atenció. Si l'adolescent s'ha despertat a meitat de la nit i comença a utilitzar pantalles, aquest despertar es prolonga.
Efectes que poden anar més enllà del simple cansament. Maria José Martínez, de la Societat Espanyola de la Son, afegeix que les seqüeles s'acumulen i poden desencadenar conseqüències greus.
Ja recuperaré el sueño, suelen decir. Bueno, pues el sueño no se recupera. Se ha visto que tienen los limpiadores de las calles de mi cerebro, que ha ido acumulando basura, ¿no? Las sustancias tóxicas de su funcionamiento. Y estas sustancias se han relacionado con el desarrollo de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer.
Per això recomanen deixar el mòbil fora de l'habitació o bloquejar-lo a la nit.
Passen ara 4 minuts de 3 quarts de 9 del matí parlant de menors d'edat. Atenció que la policia espanyola, us ho explicàvem ahir al matí, ha detingut 121 persones a tot Espanya que tenien milers de vídeos de pornografia infantil amb violència extrema. És una de les operacions policials més grans que s'han fet mai contra la distribució de continguts pedòfils a la xarxa. Concretament ha interceptat 500 terabytes de contingut amb violacions i agressions sexuals a menors d'edat.
Els detinguts es connectaven a la mateixa plataforma digital per obtenir i compartir aquests vídeos. En alguns casos també eren productors del material que després difonien a la web. És el cas d'Alacant, on els agents han pogut comprovar que un dels implicats havia gravat vídeos a casa seva amb dos menors. De moment, la justícia només ha condemnat un dels detinguts a 5 anys de presó per un delicte de possessió i distribució de material d'explotació sexual infantil.
Deu minuts i arribarem a les 9 del matí, quan falten només dues setmanes pel gran recapte, crit d'alerta del Banc dels Aliments per falta de voluntaris. L'organització avisa que amb l'escenari d'inflació actual es fan falta més donacions que mai i per això fan una crida a col·laborar-hi més encara. Ara mateix hi ha 7.000 inscrits, que és només la meitat dels que necessiten, Judit Vila.
A Catalunya hi ha un 8% de la població en una situació de pobresa severa i amb el context actual, amb els preus pels núvols, al Banc dels Aliments es troba amb que els fan falta moltes més donacions que abans per donar resposta a la demanda. El president de l'entitat, Lluís Fatjó Viles, explica a RAC1 que ara mateix estan al límit.
Ens trobem amb la dificultat, diguem-ne, que hem de contenir la demanda perquè no tenim prou aliments, no? I això, doncs, és una situació de molta tensió per tots plegats i que s'acusa, doncs, per part dels Bancs d'Aliments, però sobretot per les entitats socials que formen la nostra xarxa, que estan atenent a les persones i que estaven desbordats amb la demanda.
Les persones que estiguin interessades en ser voluntàries es poden inscriure a la pàgina web www.granrecapta.com. Les donacions d'aliments es faran als supermercats i establiments els dies 24 i 25 de novembre i les econòmiques s'allargaran fins al dia 30 de novembre.
9 minuts i les 9 del matí. Compta amb la mobilitat a partir de la setmana que ve a Barcelona perquè els treballadors del Bicing ja han avisat als usuaris del servei que es busquin alternatives per moure's a partir de dimarts. Això perquè per la vaga que començarà demà passat. La plantilla ha validat en les últimes hores la convocatòria i l'àmplia majoria s'hi sumarà, cosa que podria aturar bona part del servei del Bicing. La protesta la fan per reclamar sobretot millores salarials i que se'ls paguin plusos per treballar, entre altres, els caps de setmana i els festius. L'advertència coincideix amb un nou anunci de l'Ajuntament de Barcelona que incrementarà la flota del Bicing amb 1.000 bicicletes elèctriques i 74 estacions més.
Això com a resposta a la crescuda d'un 36% del nombre d'abonats que hi ha hagut els darrers anys. Amb aquest increment el servei tindrà un total de 8.000 bicicletes, 5.000 d'elèctriques i gairebé 600 estacions a la capital. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, celebra que l'ús del Bicing estigui batent rècords.
Estem parlant d'usos que arriben o que superen ja els 60.000 viatges per dia amb laborable i això és un 33% més que el 2019.
L'ampliació del servei reforçarà sobretot el districte de Sant Martí, on hi ha més demanda, i també arribarà per primera vegada a la Marina del Prat Vermell, a Can Caralleu, a Montbau i a Sant Genís.
I parlant de mobilitat, atenció també, perquè avui Barcelona acull un any més l'edició de la Cursa de la Dona, amb milers de dones que sortiran a córrer pels carrers de la ciutat d'aquí a ben poca estona, a partir de les 9, cosa que ha obligat a tallar el trànsit en alguns punts. De fet, de retruc, la cursa també alterarà el recorregut o la freqüència de pas d'algunes línies d'autobús. Les afectacions, de fet, ja han començat a les 7 del matí. I encara un apunt més en plana, en aquest cas sobre Barcelona, perquè compta que a partir d'aquest vespre la silueta nocturna de la ciutat tindrà un altre perfil. Uns focus potents il·luminaran des de 6:45 de la tarda les figures que culminen les quatre torres dels evangelistes de la Sagrada Família. L'encesa es fa després d'una missa solemne a la Basílica, que és per beneir-les.
L'encarregat d'ofici a la cerimònia serà el cardenal Joan Josep Omella, acompanyat dels bisbes auxiliars de Barcelona i d'un representant diplomàtic del Vaticà. Les invitacions per la missa ja estan exaurides, però l'encesa es podrà seguir des del carrer. A més, les figures que coronen les quatre torres estaran il·luminades a partir d'avui cada nit fins passant Nadal. Són les columnes que envolten la Torre de Jesús, que encara està en construcció. Els actes de celebració s'allargaran fins a finals de mes.
Precisament avui, La Vanguardia, primer, recomanable, molt recomanable, la infografia doble pàgina, és de luxe d'aquestes, sobre els treballs de la Basílica, amb les quatre torres completades, les obres que encara queden, però avui La Vanguardia dona dues dates claus en relació a la Sagrada Família. La Torre de Jesús, que és la que ara parlava l'Aurora, ha d'estar llista el 2026, i la culminació de les obres, inclosa la façana de la Glòria, que dona al carrer Mallorca, hauria de ser el 2033, o sigui, exactament 150 anys després que Antoni Gaudí assumís el projecte faraònic de la Sagrada Família. 6 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida, la informació cultural i l'agenda del dia.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Priorats sublims amb Gourmet La Vanguardia. Una selecció de vins amb el caràcter d'una terra única. Ànima del Priorat i cruó de Casa Gran del Siurana. I gotes del Priorat d'Alfredo Arribas. 6 ampolles valorades en 112 euros, ara per només 79. Una oferta única que trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
La Laura és una persona amb discapacitat visual. És professora i té un missatge per tots els que jugueu als rasques de l'ONCE.
Ben jugat.
Perquè quan jugues als rasques de l'ONCE, a més de poder guanyar milers de premis, fas que les persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
3 minuts i les 9. En plana cultural, una iniciativa popular farà, atenció, que l'any que ve es puguin recuperar els aplecs sardanistes de la Selva del Camp, a l'interior de Tarragona, aplecs que es feien als anys 60 i que es van convertir en un símbol de resistència antifranquista. Anem cap a Tarragona, Seba Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Es recuperen ara els mítics aplecs de Paret Delgada, actes de resistència política i cultural durant el franquisme, amb l'aspecte de trobada massiva d'aficionats a les sardanes. Entre els actes més sonats, que li van tallar el micro el cardenal Arriba Castro, i que això en bona part va acabar amb aquells aplecs. Quim Masdeu Guiter, cronista local, autor del llibre Els aplecs de Paret Delgada.
El vent, la cara al vent, i la gent al Raimon, el Raimon, i van deixar el bisbe sol, i se va anar cap a veure el Raimon. Tot això després va portar represàlies, òbviament.
Per la història, que els protagonistes dels fets del Palau de la Música s'hi van amagar fugint de la persecució franquista. La lingüista Agnès Toda ho explica al documental Paret Delgada, un fil d'esperança.
I estaven entre la cobla, perquè quina és la manera més fàcil d'amagar-se? Doncs en el lloc més visible, perquè allí se suposa que no els buscaran, perquè clar, com que estan en el lloc més visible, allí no els buscaran.
A la Selva s'ha explicat que Jordi Pujol, perseguit també dels fets del Palau, es va amagar a la Selva, en aquell aplec. Una història que ara s'ha desmentit. Sí que se sap que Pujol va ajudar a finançar alguns d'aquells aplecs.
Història preciosa aquesta de la Selva del Camp, gràcies a la seva Gerard per explicar-nos-ho. 2 minuts i arribarem a les 9 del matí en plana musical. Ahir va passar per aquest programa Pete Doherty, el líder dels Libertines, una icona de la música dels anys des d'inicis dels 2000, i ens va explicar el procés de recuperació de totes les seves addiccions, que eren moltes. El llegendari músic britànic, líder d'aquesta banda, ha passat pels micròfons d'aquest programa just quan fa una setmana que el Festival Inèdit va premiar el documental que explica el seu procés de recuperació, que es diu Stranger in My Own Skin, el millor documental musical internacional. Una pel·lícula dirigit per la seva parella, que el va estar gravant durant anys en el procés més dur de les seves addiccions. Doherty recordava ahir al Via Lliure com van ser alguns dels moments més foscos de la seva lluita contra les drogues.
Quan va durar tot això?
Doncs no ho sé, ho hauria de revisar, però em va semblar una eternitat. És una època confusa, perquè també hi havia moments de llum i alegria, però va ser molt caòtic. He tingut molta sort d'haver sobreviscut a tot allò.
Doherty és molt interessant. Jo us convido que recupereu la conversa, la teniu a recu.cat, perquè, en fi, primer per com parla, per la cultura que té, i després per com debat al voltant de la cultura britànica.